Segueix-nos a les xarxes socials. @RadioSabadell. Matí, a Ràdio Sabadell.
I avui, 28 de febrer, és el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries i tenen cabuda dins d'aquest títol més de 7.000 malalties diferents segons la plataforma Malalties Minoritàries. I avui en volem parlar precisament amb la seva presidenta, amb la Iolanda Arbiol. Bon dia, Iolanda.
Hola, molt bon dia.
A veure, explica'ns, perquè a més connectem amb tu en directe en aquesta jornada al Caixa Fòrum, no?, de Barcelona sobre les malalties minoritàries.
Correcte, correcte. Doncs mira, estem organitzant una jornada, és la 15a edició del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, que organitzem i promovem des de la plataforma conjuntament amb un comitè organitzador, que en formen part les dues federacions actives de Catalunya i 10 associacions de pacients. Uh-huh. Llavors, aquesta jornada neix una miqueta del fruit d'uns estudis que vam realitzar des del per encàrrec del Departament de Salut,
sí.
Uns estudis on detectàvem unes necessitats del col·lectiu de les persones que viuen afectades per aquest conjunt de malalties de baixa prevalença, però també de les necessitats dels professionals sanitaris de conèixer millor i de tindre una millor interacció entre els diferents professionals. I és per aquest motiu, bueno, no sé, si no, digue-me,
no, perdona. No, primer volia que ens expliquessis una mica per què és important fer aquestes jornades, donar aquesta visibilitat, parlar, a divulgar, no?, que existeixen aquestes malalties minoritàries que són estranyes, però que realment és necessari parlar per precisament buscar els tractaments i aquests recursos, no?
Sí, correcte. Primer perquè si no es parla, a vegades hi ha una incomprensió social en algunes d'elles per el fenotipo, per les característiques de l'afectat. Hi ha una incomprensió, després hi ha un desconeixement i tot el que sigui visibilitat i donar coneixement ens ajuda a una millor integració social, que és una de les fites, no? Un dels objectius que tenim marcats per, també per els nens i les nenes. Pensem que entre un 70 o un 80, segons les dades que consultem, d'aquestes malalties minoritàries són de base genètica. Llavors, moltes d'elles ens trobem que debuten en una edat pediàtrica i al debutar en edat pediàtrica ens podem trobar que hi ha nens i companys de classe que no entenen que els estan passant aquests altres companys que no tenen les mateixes característiques o que no evolucionen igual que ells. I per això és tan important el donar visibilitat de diferents maneres i als diferents grups de població, no? També amb els nens petits.
Evidentment. Abans explicaves, no?, que a més les jornades serveixen per, doncs, explicar quines són les necessitats tant dels afectats, els familiars, com també dels professionals. Dona'ns alguna pauta, explica'ns quines són.
Bé, bueno, així molt per sobre.
Sí, i tant,
entrar molt en detall, les necessitats percebudes per el grup de pacients és una millor interacció entre els professionals sanitaris perquè així viatgi la informació, perquè hi hagi un abordatge multidisciplinari, que hi hagi un abordatge des del territori, que viatgi la informació i no la persona. Això que estem dient. Estem dient que si una pacient és de Girona i té anèmia de Fanconi, se li ha fet una mostra de la llengua per un tumor, pues que la rehabilitació del llenguatge pues la pugui fer des de Girona i no tingui de desplaçar-se a Barcelona per fer aquesta rehabilitació. Aquestes són algunes de les fites en les quals tenim la fulla de ruta per anar millorant i millorant aquesta accessibilitat, millorant la qualitat de vida d'aquesta persona i a vegades de l'entorn que l'ha d'acompanyar amb aquestes sessions.
De fet, per això, enguany a Catalunya el lema és Junts fem pinya, no?
Junts fem pinya és un lema que va més enllà, no? És un lema que va ser de les primeres edicions del Euro. El Dia Mundial el va marcar el 2008 la Federació Europea de Malalties Minoritàries, que és Eurordis. Ja en el 2008 es va fer una recepció al Parlament i vam començar en el 2010 fent unes jornades que dèiem Junts fem pinya perquè era Stronger Together. I és així, perquè si anem remant les 7.000 malalties una per una, és molt difícil poder avançar i poder fer una fulla de treball comuna on prioritzem aquelles accions a realitzar per part dels departaments de benestar, d'educació, de salut, i per què no, també tenim ara la fulla de treball al Departament de Treball. Llavors, doncs, és molt important el Junts fem pinya. Junts fem pinya, professionals sanitaris, professionals de benestar, les diferents associacions de pacients, l'administració i, per què no, també la indústria farmacèutica, que són els que després aposten per els diferents medicaments orfes que van adreçats a tractar aquestes malalties de baixa prevalença.
Doncs aquestes malalties que són greus, poc freqüents i que afecten 5 de cada 10.000 persones, que com ens explicava la Iolanda, n'hi ha més de 7.000 i un 70% de les quals són d'origen genètic. I ara apuntaves al tema de les farmacèutiques, però evidentment no et volíem deixar marxar sense que parlessis d'això, no? De la importància d'aconseguir aquests tractaments.
Sí, aquí hem de pensar que no totes les malalties minoritàries tenen tractament. Avui precisament tenim una ponència inaugural de teràpies avançades, teràpies gèniques, que és una mica cap a on va el futur per aquest conjunt de malalties, no? Anar a identificar quin és el gen que tenim tocat, per dir-ho d'una forma així entenedora, i llavors mirar de poder modificar-ho pues, a través pues, de diferents tècniques, com ens ha explicat moltes vegades també, i ja ens explicarà a la segona taula la doctora Gemma Marfan, amb tema de CRISPR, que bàsicament així molt fàcilment o molt ràpidament seria allò de si tinc això mutat a aquesta gent, pues, tallo per aquí i fem un moment palme i ho rectifiquem. Això és cap a on van la recerca en malalties minoritàries i és el que hem d'aconseguir. Però fins a data d'avui, malauradament, no hi ha tractament per la gran majoria i mentre no hi hagi tractament, si no podem curar, hem de cuidar. I llavors hem de mirar, tenir una mirada o un braç ficat mirant de fer aquesta recerca, mirant d'avançar amb aquest coneixement d'aquestes malalties i compartir informació amb aquesta recerca, però per a l'altra, en benestar, no ens hem d'oblidar de poder atendre, de buscar també aquest entorn, els cuidadors, les famílies que sovint s'han de fer càrrec d'aquest familiar afectat, i també se'ls ha de dotar d'eines, se'ls ha de donar de suport i tot aquest suport psicològic que també demanden molt en totes les sessions o trobades que realitzen.
Doncs tota aquesta cura, no?, que explicaves que necessiten davant d'aquesta manca de tractament. Suposo que vosaltres des de la plataforma oferiu aquests recursos o intenteu, no?, crear aquesta xarxa.
Nosaltres el que fem és identificar necessitats i el que fem nosaltres, pensa que vam néixer com un projecte formatiu i divulgatiu, perquè vam néixer en el 2008-2009 quan a la Fundació Doctor Robert, quan el seu director, el doctor Torrent Farnell, era president de la Comissió Europea de Medicaments Orfes, i llavors allà va detectar la necessitat de fer formació per als representants de pacients. No només per estar en els comitès, sinó per entendre la recerca i estar en aquestes fases tempranes on es dissenyen els projectes dels assajos clínics, perquè no és el mateix que nosaltres interpretem que un pacient necessita pues, deambulació i potser aquell pacient amb aquella malaltia pues, ja entén que la deambulació no pot arribar i el que vol conservar és el tronc superior. Llavors, aquell assaig clínic ha d'estar enfocat doncs mirar de treballar pues, allò que realment aquell col·lectiu, aquell grup de pacients necessita, o com ens deia una companya de recerca d'epidermiòlisis bullos amb una sessió de dir, bueno, mentre no ens arribi, perquè s'està treballant en teràpia gènica, mentre no ens arribi, ara els nostres pacients el que volen són tractaments per evitar la picor, tan simple com això, la picor. i tornem a, mentre no podem curar, hem de cuidar i hem de buscar aquestes solucions.
Doncs nosaltres seguim ara descobrint també la mirada d'algunes de les persones afectades o dels seus familiars. Moltíssimes gràcies, Yolanda Arbiol, de presidenta de la Plataforma de Malalties Minoritàries. Et deixem, que som conscients que avui, aquesta jornada al CaixaForum, teniu doncs molta activitat i necessitats. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies per donar-hi llum. Una abraçada, adéu-siau.
Bon dia.
Primer de tot, explica'ns què és aquesta síndrome, no? Aquesta malaltia i com afecta la vida de la teva filla.
Vale, doncs el Prader-Willi és una, com deia la Yolanda, és una afectació genètica. És una alteració del cromosoma 15 en el nostre cas. I, bueno, és en el moment de fer-se l'ADN de la persona, doncs hi ha una alteració cromosomàtica. Es pot donar de diferents maneres, que és interessant també quan descobreixes tot aquell món, no? Ara escoltava la Yolanda i pensava, dic, la gent que ens està escoltant potser moltes vegades no entén totes les paraules que diem, jo tampoc les entenia abans de ser mare, i realment, bueno, és molt curiós.
Però té aquesta afectació, que és, com deies, això li afecta de quina manera?
De quina manera? Principalment és un mal funcionament de l'hipotàlam i això fa que tinguin diferents característiques. Cada pacient del síndrome Prader-Willi té diferents característiques, tot i que s'engloben totes dintre d'una bossa com bastant concreta, que és necessitat d'ingesta contínua. És a dir, tenen com una compulsió pel menjar, costa molt regular-se i regular quan tenen la necessitat de menjar. Llavors, clar, tenen com una necessitat, això altera, òbviament, tot el seu voltant, la família, tot com. I després també, bueno, algunes persones cursen amb discapacitat intel·lectual, també s'altera la conducta, i després, mèdicament, és que té molts símptomes. Llavors, tenim un equip molt gran darrere la nostra filla, sí, que ens recolza i que vam intentant, no? Però les característiques són molt generals. Principalment és aquesta, el problema amb el menjar i de conducta.
Quan vau doncs aconseguir tenir el diagnòstic i com ho viu ella, la Leo?
Quan vam aconseguir tenir el diagnòstic, nosaltres vam tenir molta sort perquè un dels hospitals de referència és el Taulí. I nosaltres, al ser d'aquí de la ciutat, va néixer la Leo allà. Fins que va néixer jo no sabia res, no sabíem que tot anava bé, les proves havien sortit bé, és veritat que es movia molt poquet a la panxa perquè va néixer amb hipotonia, que hipotonia vol dir un moviment, un to muscular molt baixet. Llavors ella va néixer amb hipotonia i allà vam detectar que passava alguna cosa. I es va quedar ingressada a neonats i al mes nosaltres ja teníem el diagnòstic. És difícil, vull dir, no, cursen amb hipotonia, però això pot significar moltes coses i investigació, i l'important és acabar trobant-ho, no? I quan més d'hora, doncs abans pots començar el tractament amb un equip de doctors. I és que tenim molts metges, la veritat, tenim molts metges. I és important perquè cadascun tracta un tema i això ajuda que la vida de la meva filla sigui millor.
I ja com ho viu?
Bé, a veure, hi ha moments difícils, perquè bueno, primer és petita, té 7 anys i encara la complexitat de segons quines coses no ens afecten de moment, però ja viu bé, vull dir, és una nena que està molt contenta, però, per exemple, doncs hi ha vegades que em diu, mama, és que jo tinc gana, no?, o a les 2 del matí, i és com, bueno, filla, ens hem d'esperar a despertar-nos. I això li crea conflicte, també, doncs, tenen una mica d'ansietat, no?, perquè aquest desig que no es veu realitzat, doncs, clar, tu imagina't que tinguessis gana constantment, és que és difícil, clar, no? I a nosaltres, com a pares, també és difícil posar-nos en el seu lloc. A vegades tu veus molt clar, no?, nena, però si has sopat, anem a dormir i ja està, però clar, el seu cos físicament no es regula de la mateixa manera, no? I això també condiciona.
Com us assessoren també precisament per gestionar tot aquest tema, no? Des del Taulí, amb els professionals, tant el tema de la ingesta com les altres afectacions que pateix la Leo?
Bé, hi ha una part mèdica, òbviament, que tenen doncs, tots els estudis que fan, que n'hi ha molts, tot i que vull llançar des d'aquí que precisament la visualització, tot això que estem fent, és precisament perquè es puguin fer estudis i al ser enfermetats minoritàries, sí. El cas del Prader-Willi abans no t'ho he dit, però té una incidència d'un cada 25.000 naixements. Llavors, clar, n'hi ha relativament pocs casos, no? I no sé si això fa que no n'hi hagi o que no pugui haver tanta investigació com ens agradaria a les famílies, òbviament. Però, bueno, des de l'hospital sí que és veritat que tant el Taulí, també haig de dir que el Sant Joan de Déu també sí. És hospital de referència del mateix síndrome. Això que deia la Yolanda al principi, és important que tinguin comunicació entre els diferents hospitals. I tenim un gran recolzament. Però haig de fer molt... Crec que és molt important parlar del recolzament que tenim entre les famílies, perquè moltes vegades és el punt mèdic, és sí. Veu una part, però, clar, a casa es viu d'una altra manera i no sempre... no? Tots són eines, jo sempre dic que tots són eines.
Tot suma, no?
Exacte. Clar. Tots hem d'agafar una mica d'aquí, una mica d'allà, però la importància també de conèixer gent que té la mirada també com nosaltres i està... Fer pinya, no? Com deies abans, fer pinya i crec que això és el més important.
Perquè els oients es facin una idea. Com t'ajuda tenir doncs, aquest recolzament, no? Amb altres famílies?
Bueno, perquè realment és complexa, supera moltes vegades i jo crec que... Bueno, és que no tenim una maternitat ordinària, no? Ara com a mare t'ho dic, no tenim una maternitat ordinària, es presenten molts dubtes que d'altra manera no tindries. Quan et donen un diagnòstic també has de fer un procés d'acceptació i d'entendre com funciona, no? I arribar al punt de normalitzar, entre cometes, perquè n'hi ha síndromes que es poden normalitzar més o menys, però no, d'entendre que podem continuar igual que qualsevol altra família, no? Que es poden fer coses que... Bueno, és molt difícil, és molt difícil. Llavors jo crec que en aquest sentit el suport de
tenir aquesta de tribu, xarxa,
sí,
no? Exacte,
sí,
ajuda.
Molt
ajuda a compartir neguits, m'imagino, preocupacions sí. I també tota la informació.
Exacte.
Quin és el paper que juga a l'escola?
Bueno, la Leo va a una escola ordinària. Estem molt contents perquè realment és complexa també el paper que tenen les escoles perquè últimament els nens, bueno, hi ha nens amb diversitats diferents, diversitats funcionals, que estan en una escola ordinària i estan molt ben integrats, tenen molta participació amb els mestres, amb la psicopedagoga, diferent equip que està dintre l'escola. Jo crec que falten recursos, també ho haig de dir, crec que estaria bé que els donessin una mica més de suport, però la Leo està molt integrada a l'escola, té el seu grupet d'amics, com tots, vull dir, no? Té doncs, els seus amics...
I ho explica? Perquè també suposo que ajuda, no? Que tant els alumnes, els companys, com els mestres tinguin consciència de la síndrome que
sí,
pateix,
sí,
no? Per també entendre no? El sí, seu comportament, la
sí,
seva conducta.
Sí, amb tot l'equip de mestres, amb la psicòloga... A vegades fem reunions que venen psicòlegs del Taulí, vull dir, com que es fan taules importants, no?, per parlar del Prader-Willi, del que és. Sí que és veritat que la feina de nosaltres, de les famílies, és constantment estar informant. I amb els companys de classe, clar, òbviament se'ls va explicar, no?, que la Leo, doncs, amb el menjar és difícil, a vegades es gestiona també el menjar dintre de l'aula, que en el nostre cas és com molt particular. I sí, tratem de parlar amb normalitat i sobretot el que jo vull és com no etiquetar la persona, saps? D'entendre que té un síndrome,
sí.
Que té unes característiques, però que és una nena.
Clar, que això, nena, no? Que patir sí. Aquesta malaltia no la defineix
exacte,
com a persona,
exacte.
Sinó que la Leo, evidentment,
sí.
És moltes coses més. Pam, també m'agradaria que ens expliquessis una mica, doncs abans ho comentàvem, no? Que no hi ha tractament, no? Doncs això, la Leo no té cura per aquesta anomalia, per aquesta malaltia. Llavors, quina és la solució de moment?
Doncs, en el cas de la Leo, per exemple, el tractament principal que tenim és la hormona de creixement. O sigui, de manera natural, si tenen l'hormona de creixement més baixeta de lo normal,
sí.
I llavors es subministra i amb una injecció que el pengem cada nit I això va veure que amb aquesta hormona també es regulava físicament, perquè és veritat que el síndrome comporta també s'engreixen amb més facilitat i també aprimen amb més dificultat. Llavors, aquesta hormona de creixement els ajudava també a tenir una mica més d'energia, a poder, no? I en el nostre cas estan funcionant i això ens ajuda moltíssim.
Clar, és una ajuda, no? Per intentar
fet,
tenir aquest equilibri.
Sí, es va ajudar també moltíssim perquè, clar, com era una hormona de creixement, tot entrava per la Seguretat Social, però fins que es feien major d'edats i se suposava que ja no havien de créixer, llavors moltes famílies s'està lluitant, es va lluitar en el seu moment també, per poder continuar amb l'hormona de creixement, perquè és una cosa que realment a ells els beneficia. I és com ara mateix el principal tractament, eh? Després cadascun amb les seves característiques, no? Doncs prenem algun medicament per aquí, un altre medicament per allà, però anem fent. N'hi ha estudis que ens hem apuntat, que hem estat fent.
Els estudis genètics, no? Que també apuntava la...
Sí.
A Iolanda, de la plataforma.
Sí, això està arribant informació. Jo estic com molt emocionada. Esperem que tiri endavant. Per això la necessitat també de visibilitzar, no? Les nostres realitats i visibilitat, la importància de trobar aquest punt. Ara, quan ha dit la Iolanda, m'he emocionat una mica també perquè dic, ai, ojalà que estigui realment a prop, no? Un tractament, algo que sigui genètic, els ajudi, no? Amb això seria... Bueno, meravellós.
Això seria meravellós i també treballar, no? Per la inclusió real, no? Dins de la societat.
Sí, sí, una cosa que també m'agradaria destacar seria això, no? Jo fins que no he estat mare, i mira que tinc familiars amb discapacitat, amb diferents diversitats funcionals, no podia veure de la mateixa manera, no? Llavors, quan ets mare, veus que realment ens costa una miqueta, no? Acabar de fer aquest pas. Podem comprendre, però a més de comprendre hem de viure-hi, no? I trobo bueno, que és la nostra feina d'estar al costat dels nostres fills, de les nostres familiars i sobretot intentar això, que... Incloure, una inclusió real.
Una inclusió real i també doncs, a tenir cura, no? Com explicava doncs, abans la Iolanda. No?
Coincideixo
que no
totalment.
Hi ha aquest tractament amb els afectats i també amb els familiars, perquè suposo que a vegades també és difícil, no?
Molt.
La
molt.
Tasca de la persona que
molt,
cuida,
clar,
no? Del cuidador.
Perquè tota la responsabilitat recau sobre nosaltres i haig de dir que sobretot amb les mares, perquè vull dir... Clar, la teva feina es veu alterada. Jo, perquè sóc il·lustradora, sóc autònoma i puc parar de dibuixar, agafar la nena, anar-me al metge i tornar, no? Bueno, també dono classes i això, les orelles de les classes, el meu home, que també és autònom, que també és autònom, també pot gestionar-ho i també podem anar a fer-ho així, però realment tinc famílies que han hagut de deixar de treballar perquè és que ets cuidadora d'una persona dependent, d'una persona que ha d'anar al metge 3, 4... En el nostre cas, que per algunes famílies diran, i això és una sort que nosaltres hem d'anar cada dia, 3 o 4 cops a la setmana, 2 cops a la setmana, no? A part de logopedes, extraescolars que beneficin el teu fill, no?
I és que, una feina, i clar, sí. I que són, a més, aquestes teràpies no van incloses moltes vegades, no?
No, no, n'hi ha ajudes,
sí,
n'hi ha ajudes, però
potser
bueno,
no amb la freqüència que es voldria, no?
A part són teràpies que realment són costoses i que les famílies fan un esforç molt gran, molt gran. I, bueno, és veritat que les associacions fan pinyes i que és molt bonic, no?, veure després com s'ajunten per donar recursos per poder beneficiar-nos nosaltres també, no?, i que han sortit també doncs, teràpies més econòmiques o inclús això, trobar-nos les famílies i tenir una red més ampla, és que al final és el que tenim, la red que es fa entre les famílies i les associacions que fan una feinada espectacular, perquè, clar, sempre falten eines. Clar, i quan aquestes eines no arriben, doncs què està? Doncs la família.
Les famílies que es mobilitzen i les associacions per donar resposta. Moltíssimes gràcies, Pam, per compartir doncs, això, la vostra vivència. Una abraçada, sobretot, també per la vostra filla.
Molt bé, moltes gràcies.
I nosaltres avui doncs, intentant explicar com es viu una d'aquestes malalties minoritàries i us emplacem, evidentment, a buscar més informació si necessiteu a través d'aquesta plataforma, la plataforma de malalties minoritàries que avui celebra aquesta jornada de visibilització.
Al matí, amb Raquel García.